Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El Corte Inglés, Càritas i l'Escolania de Montserrat s'uneixen en una cita ineludible. Com tu i com jo, el primer concert solidari de l'Escolania a favor dels refugiats. Serà el proper divendres 16 d'octubre a 8:45 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Entrades al Corte Inglés per telèfon al 902 22 44 11 i al corteinglés.es. El divendres 16 a 8:45 del vespre, com tu i com jo, l'Escolania de Montserrat canta pels refugiats. No t'ho perdis.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Les 9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. 6 mesos després de conquerir el títol de Lliga, el seu primer títol de Lliga femenina, l'Uni Girona ha disputat aquesta tarda el primer partit de l'Eurolliga en la seva història, en els seus 10 anys d'història. Això sí, a la pista del Nadeja Orenburg, les noies de Miguel Ángel Ortega no han pogut debutar amb una victòria. El resultat final, 65-41, deixa clar com és aquesta competició i ens deixa veure com serà aquest grup B amb Ekaterinburg, amb el Praga, amb el Borges, amb el Nadeja, amb el Auesport, el Wisla i el Castors Brain. I en el que l'Uni Girona ho tindrà, doncs, realment difícil, molt difícil per acabar entre els quatre primers i poder accedir als quarts de final de la competició continental. Això sí, a diferència de les edicions anteriors, en aquesta, el cinquè i el sisè equip classificat no es quedarà amb les mans buides i seguirà competint, això sí, a la Eurocup, la segona competició continental. I tot i el debut amb derrota, de moment ja tenim una altra data marcada per a la història, el 14 d'octubre, dia en el que l'Uni Girona va debutar a la Eurolliga. Esperem que la data de la primera victòria no es faci de Praga. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 9:45 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs l'Uni Girona no ha pogut debutar en victòria. La màxima competició continental els ha costat avui entrar en el partit. La primera cistella, de fet, ha trigat en arribar, però sí, és cert que han pogut acabar el primer quart amb un ajustat 16-10. Una diferència que s'ha mantingut al descans després d'un empat a 11 en el segon quart, 26-21 a la mitja part. I la segona, doncs, ha tingut poca història perquè l'equip rus ha premut l'accelerador i l'Uni Girona, doncs, no ha pogut competir físicament de tu a tu. 17-7 en el tercer quart i 21-13 en el darrer pal, 65-41 final. I potser aquesta no és la notícia més negativa del dia pel que fa a l'Uni Girona, perquè aquesta tarda han operat Anna Carbó de la seva lesió al cartílag del genoll esquerre i la jugadora finalment haurà d'estar uns 3 mesos de baixa. Marxem a Orenburg. Miguel Ángel Ortega, entrenador de l'Espar City Leaf Girona, bona nit.
Bona nit.
Doncs debut a l'Eurolliga amb derrota, contundent per 65-41. No sé quina valoració faries.
Bueno, ara mateix la sensació que tinc és que, bueno, mentre hem tingut una mica de dia, bueno, us hem competit, també estem al partit, però, bueno, hi ha hagut un moment que jo crec que físicament no ens hem vingut cap a baix i, bueno, i ells han sigut superiors.
El 16-10, al final del primer quart, l'heu arreglat, no? Però ha costat, no?, entrar dins de partit.
Sí, perquè és un equip molt gran. Estem parlant d'un equip més important que Europa, eh? O sigui, no estem parlant de qualsevol equip. Un equip molt important, que té un objectiu clar de posar-se a la Final Four. O sigui, és un equip dels importants, no? I que té moltes jugadores de bon nivell. I potser al començament estem una mica intimidats, sobretot sota Cistella, no? Però, bueno, després, mica en mica, l'equip anava creixent i, bueno, jo crec que hem estat, basta que jo crec que físicament no s'han esgotat i, bueno, bé, he esperat un moment que ja no podíem físicament.
La segona part, bàsicament, no?, amb el 17-7 i el 21-13 en el darrer quart és quan físicament l'equip no ha pogut aguantar, no?
Sí, perquè ahir, en aquest moment, la possibilitat de guanyar és l'únic que te pot portar, no?, a fer un esforç, però, bueno, en set jugadores és molt difícil, no?, aguantar aquest ritme.
Suposo que aquest és el nivell d'aquesta Eurolliga, o superior, no?, perquè el Nadeja tampoc estava al 100% de les seves facultats. És a dir que, vaja, ens haurem de fer una idea de que aquest és el nivell d'aquesta competició.
Bueno, nosaltres tampoc estàvem al 100%. Avui han operat a la Carbó i, bueno, i som solo set jugadores. Quan siguem més jugadores, bueno, pues competirem millor. A veure, Nadeja és un gran equip i té molt bones jugadores, però, bueno, nosaltres tampoc estem tan lluny.
Te'n vas amb la sensació que podíeu haver fet més coses de les que heu fet?
No, fins que han tingut energia. O sigui, si jugues 7 jugadores a Eurolliga és molt difícil. Si no, qualsevol equip, perquè si sobre pot jugar amb 7, és molt difícil competir, a Eurolliga. Però en homes i en dones, si jugues solament 7 jugadores és molt complicat, O sigui, s'ha de valorar, fer una valoració molt objectiva de tot.
I que esteu en un grup, Miguel Ángel, realment molt, molt complicat, eh?
Sí, sí, és complicat, però a veure, aquí ningú es menja ningú. Però clar, si jugues en set és molt complicat, si ho saps entendre, no? I més si juguem dimecres, el cap de setmana, dimecres, cap de setmana, en set jugadores, doncs és molt difícil competir, no? I bueno, en set fins ara, doncs mira, tenim la Supercopa i estem primers a la Lliga. Ara, clar, ara agafa, vens cap aquí, hòstia, i una altra vegada, otro esforç, se fa molt difícil, no? Mm-hmm. Solo quan solo pots comptar amb set, clar.
Torneu demà dijous, no? Demà dijous torneu cap aquí?
Exactament. Uh-huh.
Amb què et quedes del partit d'avui? Quins són els aspectes més positius? Què em diries?
Bueno, pues la gent s'ha fet l'esforç que ha pogut, la gent s'entrega, que som un equip, i bueno, i que per mi se confirma que, bueno, que sí, que un equip molt bons, molt bons, molt bons, molt bones jugadores, però que si tu tens gent, tu pots competir en aquesta lliga. Jo no estic parlant de guanyar el títol, estic parlant de poder competir, de fer més partit del que hem fet avui, no? No solament dos quarts, sinó que pots competir. Pues, vull dir, a casa, pues, segurament molt millor.
Està clar que l'equip s'ha de fer fort a casa a Fontejau el proper partit d'Eurolliga dimecres vinent, 21 d'octubre, contra el Wisla, eh?
Exactament. El que passa és que, bueno, s'ha de tenir en compte tot això. Jo crec que en el moment que podem comptar com més jugadores, en aquest moment, jo crec que és quan realment pots competir, no?
Però abans de dimecres arriba diumenge, i diumenge hi ha partit de Lliga contra el Ferrol. Com creus que portarà l'equip aquesta dualitat, no?, haver de compaginar a Europa amb la lliga domèstica?
Sí, i, bueno, i és complicat, però bueno, perquè ara demà agafa cap allà, cap a Giro, arriba, descansa una mica, entrenar i bueno, preparar, és una dinàmica molt exigent, sobretot quan, ja t'he dit, no?, quan solo fas en set jugadors, és molt complicat.
Ja acabo, Miguel Ángel, ho deies tu abans, Anna Carbó avui ha passat pel quiròfan. 3 mesos de baixa, eh?
Bueno, pues mira, serà després del Nadal, pues serà una jugadora, un reforç molt important per nosaltres.
I tot i la derrota d'avui a la pista del Nadeja a Orenburg, Miguel Ángel, no deixa de ser un partit històric perquè és el primer partit de l'Uni Girona a la seva història a l'Eurolliga. També és un aspecte a remarcar, no?
Sí, a veure, nosaltres ens feia molta il·lusió bueno, donar la millor imatge, no? Perquè està clar, és el debut, i bueno, és la primera, és una data històrica pel club, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut, i bueno, la situació és la que és, no? Jo crec que hem estat lluitant durant tot el partit, i ja t'he dit, al començament, el primer, mentre hem tingut energia, jo crec que, bueno, hem estat allà.
Molt bé, doncs no et molestem més. Miguel Ángel Ortega, entrenador de l'Espart City League Girona. Que vagi bé el viatge de tornada a Catalunya, eh?
Moltes gràcies.
I del partit d'aquesta tarda, la màxima anotadora ha estat la nord-americana Kayla McBride amb 19 punts, i pel que fa a l'Uni Girona, destaca els 12 punts i 5 rebots de Cook Tiene, o els 11 punts, 3 rebots, 3 assistències de Chelsea Gray, la capitana de l'equip català, acabat amb 3 punts, 4 rebots i 3 assistències. I ja ens escolta el Bàsquet al Dia. Tornem a Orenburg. Noé Jordana, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs enhorabona pel debut, per fer història, per jugar el primer partit de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina, però, vaja, no ha acabat tan bé com tots haguéssim volgut, no?
No ha acabat gens bé.
No sé quina valoració faries del partit.
Bueno, jo penso que nosaltres hem sigut molt toves en moltes parts del partit, no? Perquè poden sortir millor o pitjor les coses, però el que no pot ser és tope amb aquests equips d'Europa, perquè llavors et passen la mà per la cara.
Us ha costat jugar el primer partit de l'Eurolliga? No sé si l'inici de partit ha trigat en arribar a la primera cistella, no sé si producte un poc de nervis, precipitació...
Bueno, sí, està clar que el debut és normal, que hi hagi una mica de nervis, però llavors hem sigut capaços de posar-nos a les interpartit i al tercer quart anàvem igualats al principi del tercer quart, i per tant que ens han guanyat de no sé quan, només en un quart i mig, i això no pot ser.
I això que al descans heu arribat anant de menys a més i apretant el marcador, no?
Sí, per això et dic que ha sigut que l'equip s'ha desfet de cop i això que estàvem fent bé les coses, no? Llavors, si fas bé les coses i funcionen, no has de deixar de fer-les. I, bueno, seguirem treballant perquè no passi.
Quines conclusions treus d'aquest primer partit a l'Eurolliga?
Que encara ens queda molta feina per fer.
I suposo que ens podem fer una idea dels rivals, de com de complicat serà sumar victòries, no?
Sí, però bé, em sembla que això ho tenia tothom molt clar des del principi, no? Que l'Eurolliga serà molt complicada. I bé, sobretot hem de fer-nos forts a casa perquè els desplaçaments encara seran més difícils.
El proper partit, dimecres vinent, a casa contra el Wisla, ho deies tu ara, no? Al Fontejau us heu de fer fortes per intentar sumar les màximes victòries possibles.
Bé, el pròxim partit és el diumenge contra Ferrol, que
sí.
Perquè juguem l'Eurolliga no ens hem d'oblidar que tenim els partits de Lliga, no? que són la nostra competició, i quan haguem jugat contra Ferrol llavors ja pensarem contra el Wisla.
Com es porta o com creus que portareu això de compaginar Eurolliga amb la Lliga femenina, amb desplaçaments tan complicats i tan durs com aquest a Orenburg?
Bueno, nosaltres intentarem portar-ho el millor possible, descansant quan puguem descansar i bueno, ja t'ho diré més endavant, perquè ara tot just és el primer i és una mica d'hora per dir-t'ho.
Molt bé. Noé, enhorabona pel debut, que no deixa de ser històric per l'Uni Girona, i tant de bo que la primera victòria a l'Eurolliga no trigui massa en arribar. Noé, gràcies.
Ara? De res.
I en aquest grup B els resultats són aquests: el Nadeja 65, Uni Girona 41, Wisla 69, Castors Brain 76, Burges 58, Ekaterinburg 65. A la pròrroga ha guanyat l'Agua Esport a la pista del Praga, del vigent campió, per 68-72. És a dir, amb una victòria es col·loca el Nadeja, el Wisla, l'Ekaterinburg i el Agu Sport. I el grup A, derrota del Perfumeries Avenida, 66-47, a la pista del Good Angels. I el proper partit de l'Uni Girona a l'Eurolliga serà el proper dimecres 21 d'octubre a Fontejau contra el Wisla. Abans, i com ens deia ara la pròpia noia Jordana, aquest diumenge a les 6 a Fontejau tenen partit de Lliga Femenina, de la Lliga Regular, davant del Uni Ferrol. I ens passem a l'Eurolliga masculina, perquè demà dijous es disputen els primers partits. El Barcelona s'ha enquadrat en el grup C, ho farà a les 6 a la pista del Pinar Karsiyaka Turk, vigent campió de la Lliga del seu país, però que ha començat la temporada perdent la Supercopa davant del Efes. Avui, abans de marxar cap allà, a l'aeroport del Prat, n'ha parlat Xavi Pasqual.
No podem oblidar que potser no és un equip amb un nom molt conegut per la gent, però és el vigent campió turc. Un equip que la temporada passada ho va fer molt bé, que ens jugarem el primer partit d'Eurolliga, que sempre és difícil i especial, amb un ambient segurament molt important per la seva part.
I quin és el feeling del Barça?
No, el feeling és bo, estem en bona dinàmica, hem entrenat força bé. Arribem bé, però bueno, estrenem una competició que és important. Fora de casa sempre és molt difícil guanyar Eurolliga, sigui la fase que sigui, i al principi encara més. I sens dubte viurem una nit francament difícil.
Guanyar la Supercopa jo crec que us ha donat un plus de tranquil·litat.
Sens dubte, començar guanyant sempre ajuda, i més aquest any especialment. Per tant, sí que ens ajuda. Ser un equip nou permet tenir una miqueta més de tranquil·litat per fer bé les coses, per anar construint, però coneixem molt bé aquesta casa, coneixem molt bé el món de l'esport, totes aquestes sensacions canvien immediatament després d'una derrota, no? Per tant, de seguir amb aquesta línia positiva, hem arrencat la Lliga CD amb una victòria, doncs ara hem d'aconseguir fer el mateix amb l'Eurolliga.
Doncs Xavi Pascual, que s'han dut a tots els jugadors als 14, tot i que Sant Marc de Samuel segueix lesionat després que el 12 de setembre fos operat d'una fractura al tercer metatarsià de la mà dreta. El temps de baixa era d'unes 6 setmanes. El jugador segueix en aquesta recuperació, es manté el termini previst, de manera que és esperar que el jugador jamaicà pugui començar a jugar en breu. Un jugador del Barcelona que té moltes ganes de guanyar l'Eurolliga, Carlos Arroyo, el base portorriqueny, ex del Galatasaray, ja sap el que és jugar a Turquia.
Es un partido bien difícil allí, es bien difícil jugar y ganar. So, tenemos que jugar nuestro mejor nivel, valorizar la posición del juego, ¿no? De la bola y entender lo que tenemos que hacer en la pista y yo creo que ofensivamente se nos van a brindar oportunidades siempre y cuando juguemos en equipo, so, vamos a estar bien.
I pel que fa als enfrontaments, primers enfrontaments d'aquest grup C, demà a les 6, Pinar Garcia-Ca Barcelassa, per divendres a les 5, Lokomotiv Kugan, Panathinaikos, i a les 7, el Stelmet Ciolona Gora contra el Zalgiris Kaunas. I el vigent campió, que és el Real Madrid, està enquadrat en el grup E, debutarà en aquesta Eurolliga 2015-2016, el divendres a les 7, a la pista del Khimki. L'equip blanc, com dic, vigent campió de l'Eurolliga, li toca defensar el títol i amb ganes d'arribar novament a una Final Four. Sergi Llull.
L'equip està con muchas ganas, ¿no? Y con mucha ilusión. La Euroliga es una competición especial. Este año va a ser más dura si cabe, porque somos los actuales campeones y todo el mundo va a intentar ganarnos. Pero bueno, como te he dicho, con muchas ganas y con el objetivo de intentar estar en esa Final Four.
Doncs són 23 els equips que intentaran ocupar el lloc del Real Madrid. La Final Four 2016 es disputarà a Berlín. I pel que fa a la Eurocup, ahir victòries per València i Herbalife Gran Canària. Avui en joc està jugant el CAI i el Bilbao. Estan jugant els seus partits de la Eurocup. 9 i 17 minuts. Seguim. Més coses. Ens espera un dels protagonistes de la primera jornada de la Lliga Endesa.
Radio Estel.
Yo voy a estar y seguro que ustedes también.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa. Next
to me. Doncs hem de marxar a Badalona, perquè el Fiat Joventut ha començat la lliga regular de la millor manera possible. Ho feia superant a l'Ibrostar Tenerife per 83-75, amb un 13-28 en triples i amb una gran actuació d'Albert Sabat, amb 13 punts, 4 rebots, 2 assistències per 16 de valoració. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, el 15 de maig de 2005, saps de què t'estic parlant? Et sona o no aquesta data?
Sí, ha plogut molt des de l'últim partit que havia jugat a l'ACB.
Va ser un Casademont Girona 83, Gran Canària 88, amb 5 punts d'Albert Sabat. 10 anys després tornes a l'ACB i ho fas per la porta gran.
Bueno, sí, han passat molts anys treballant molt per tornar. Havia estat doncs, lluitant a l'Alep doncs, per aconseguir l'ascens, ho havia aconseguit, però bueno, finalment no havia pogut disfrutar de l'ACB i, bueno, amb aquesta oportunitat del Joventut, doncs millor impossible.
I després d'aquests 10 anys, jugant a Lleida, a Tenerife, a Vigo, a Vic, a Girona, a Canàries, a Alacant, a Burgos, com et sents, no? Com et vas sentir dissabte jugant de nou a l'ACB 10 anys després?
Bé, molt content. Estava molt, molt il·lusionat, moltes ganes de que arribés el dia. Portàvem molt de temps doncs, treballant per arribar bé al partit. El millor és doncs, que vam aconseguir la victòria, que era el més important per nosaltres.
I amb un rol important, no? Sent un home important en el partit.
Sí, 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 bueno, una mica també perquè en Demon va fer faltes ràpides i, bueno, potser vaig jugar una mica més, però bé, content, me van entrar els primers tirs, que això també és important per agafar confiança, i bé, content sobretot per la victòria i després, doncs, pel tema personal.
A l'equip com l'estàs veient o com l'has vist en aquest debut a la Lliga?
Bé, millor que en pretemporada. Crec que en pretemporada, doncs, havíem tingut moments bastant dolents, sobretot al principi de partit, i, bueno, crec que l'últim dia vam estar millor. Sí que és veritat que al principi, bueno, va costar una mica nerviosos potser, però bueno, crec que després vam estar bé i ens vam portar la victòria, que com et dic era molt important.
Mm-hmm. Encara queden, òbviament, coses a millorar, queda, només s'ha jugat la primera jornada de la Lliga. Bones sensacions. A què pot aspirar, Albert, aquest Fiat Joventut?
Bueno, el llistó està alt, no? El llistó de l'any passat, doncs serà molt difícil de repetir, però bueno, nosaltres treballarem doncs, per fer una bona temporada, per il·lusió i treball no serà, i bueno, després ja veurem doncs, on ens posa la Lliga. No? Està clar doncs, que nosaltres treballarem doncs, per estar bé i després ja veurem on ens posa la classificació.
I diumenge a la 1 en directe per Canal Plus Deportes, a la pista del València Bàsquet, ni més ni menys que ve de derrotar el Madrid i el Palacio de los Deportes, eh?
Sí, s'ha vist aquesta pretemporada que estan molt bé, han guanyat diversos partits de més de 20 punts, l'altre dia van guanyar el Madrid, vaig veure un tros de partit i la veritat és que estan molt bé, són molt agressius en defensa i està clar doncs, que serà un partit molt complicat.
Doncs és un dels homes d'aquesta primera jornada de la Lliga Endesa, Albert Sàbat, amb el partidàs que va fer dissabte en la victòria del Fiat Joventut davant del Iberostar Tenerife. Albert, t'ha costat tornar a l'ACB, ja hi ets. Suposo que intenció d'estar-hi molts anys, no?
Bueno, sí, intentaré doncs, aprofitar l'oportunitat, viure el moment, disfrutar doncs, de l'ocasió, dels minuts i de treballar el dia a dia, i és el que intentaré fer.
En algun moment vas arribar a pensar que no tornaries mai més a jugar a CB? Ho vas veure negre o què?
Sí, ho he comentat alguna vegada. Doncs, quan ja t'han passat 4 vegades seguides, doncs, al final sí que penses que no hi tornaràs, no? Però bueno, jo havia seguit treballant per tornar-hi i finalment doncs, he pogut tornar i ara esperem doncs, que vagi tot bé.
Bon, doncs a veure si personalment i col·lectivament diumenge podeu seguir en aquesta línia i sumar la que seria la segona victòria de la temporada. Albert Sàbat, moltes gràcies per passar-te avui pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I ja sabeu que tots els dimecres del Bàsquet al Dia és el dia en el que obrim aquesta finestra de catalans, catalanes, jugadors, jugadores, entrenadores pel món, que gaudeixen del bàsquet fora del nostre país. La setmana passada parlàvem amb Pep Clarós, que està al Bahrein, i avui ens quedem més a prop. Anem a França, on ens espera Caral Casas, la jove escorta, després de tocar el cert amb el Ribas, guanyant la Copa, la Lliga. La temporada passada decideix fer un gran salt anant al Galatasaray, i aquesta temporada la trobem al Nantes francès. Hola, Caral.
Hola, bona nit.
Què tal? Com va la vida per França?
Bé, molt bé, la veritat és que millor del que em pensava.
Sí, per què?
Estic bastant contenta aquí. Bueno, perquè venia, com tu dius, a Turquia i és molt... Bueno, Turquia és molt diferent d'Espanya, no? La cultura, el tema també està d'anar tan lluny i aquí estic molt més a prop de casa, la cultura és més semblant, l'idioma... Uh-huh. Llavors estic molt més... Bueno, jo venia amb l'experiència l'any passat, tema fora pista, i aquí estic molt més a gust. Mm.
Per què canvies Galatasaray per Nantes?
Bueno, jo sempre havia dit que quan sortia d'Espanya volia anar a França o a Itàlia, preferiblement França, perquè crec que és una lliga més competitiva i això, més a prop de casa, però bueno, em va sortir l'any passat l'oportunitat del Galatasaray, i era una gran oportunitat i
sí, sí.
Vaig pensar que potser no m'arribava mai més, no? Qui ho sap? I que tu que pensa que el tren pot ser que no es passi una vegada, no? I llavors vaig voler aprofitar i, bueno, aquest equip ja, el Nantes ja l'any passat ja... Bueno, de fet és on anava a anar abans de la Turquia, però bueno, aquest any em van tornar
trucar, a veure com anava i tal, i vaig decidir venir aquí. Uh-huh. Vaig decidir que ja havia provat a Turquia, que si d'aquí uns anys havia de tornar, saps, ara que ja està, ja, jo ara ja intentaré estar fora d'Espanya de moment. Uh-huh. Bueno, ara aquí, per exemple, estic molt, molt bé en aquesta lliga a la francesa, llavors si puc, si tinc l'oportunitat, estaré aquí uns anys, i si he de tornar a marxar a Turquia o un país així tan lluny i tan diferent, doncs serà d'aquí uns anys.
Però satisfeta, no?, de l'any a Turquia, personalment,
sí,
de com anar.
Sí, la veritat és que això et dic, que va ser el meu primer any fora, amb sí. 21, 22 anys, la gent, tot molt diferent, va canviar la meva vida completament, no?, aquí, vulguis o no, però estàs acá, o sigui, quan estava a Espanya, estava a casa, estava amb les meves amigues tota la vida, i era molt, molt fàcil, no?
Va ser un canvi molt radical, no?
Sí, llavors, quan és un canvi radical, també a vegades es nota a la pista, no?
Sí.
Però, bueno, la veritat és que em va ajudar molt, 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 sobretot en tema extraesportiu, no? Bueno, vaig aprendre moltíssim, més que mai, i això crec que em va anar molt bé.
Uh-huh. I el Nantes, no sé, quins objectius us marqueu de cara a aquesta temporada?
Bueno, a veure, sí que... A veure, no sé, exactament aquests objectius no en tenim. No? Lògicament nosaltres anirem partit a partit, donant el màxim que podem, i perquè som un equip bastant jove, i treballar al màxim i aconseguir el màxim que puguem, ja et dic. Lògicament fer un bon paper, tant a la Lliga com a FIBA Cup, i, bueno, està clar que sempre a cada Lliga hi ha equips molt grans, no? Que, per exemple, aquí a França és com el Bus, el Montpellier o el Villanet-Sat, que són equips molt complicats de guanyar perquè tenen jugadores molt... Bueno, tenen un pressupost molt alt i tenen jugadores doncs, molt grosses i amb molt de talent, i llavors sempre són els preferits, no? Però, bueno, nosaltres, lògicament, intentarem lluitar uh-huh. contra ells, clar.
I et volia preguntar per una amiga teva, Anna Cruz, que aquesta matinada a les sí. dues juga amb Minnesota Lynx el cinquè i definitiu partit de la final de la Women NBA contra Indiana Fever. Caixa o faixa? Sí. O guanya l'anell o es queda sense? No dic, com es diu en aquests casos, caixa o faixa, que o guanya l'anell sí. o es queda sense. Com ho veus?
Sí, home, jo espero que s'emporti l'anell. Jo ja... Bueno, una llàstima que haguessin hagut d'arribar fins al cinquè partit, perquè ell ja esperava que en el quart se l'emportessin, però jo, lògicament, espero que se l'emporti ella, perquè s'ho mereix, perquè... porta treballant... Bueno, jo crec que porta molts anys ja en el màxim nivell. Jo crec que és una gran, gran jugadora i sobretot una jugadora supertreballadora i té aquesta oportunitat. També està jugant molt, inclús surt de titular, i espero que ella ho faci molt bé i que s'emporti un anell.
Doncs tant de bo que s'emporti i que sigui la primera catalana amb un anell de la Women NBA. Caral, que vagis on vagis, aquí al Bàsquet al Dia et seguirem ben de prop, com bé saps. I, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns aquí al Bàsquet al Dia. Que vagi molt bé la temporada.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
I tot el món del bàsquet està pendent de Lamar Odom, el campió de la NBA amb els Lakers o ex del Bascón, i es troba ingressat en un hospital de Las Vegas després que l'hagin trobat inconscient en un prostíbul després de dos dies de festa per culpa d'una sobredosi de cocaïna. Han explicat fons de l'hospital al portal tmz.com. Odom es trobaria en coma amb respiració assistida. El portal parla d'una possible aturada cardíaca i que l'exjugador s'estaria debatent entre la vida i la mort. El seu extècnic, el Baskonia, Sergio Scariolo, ha parlat de la complicada vida de Lamar Odom i ho ha fet als micròfons de la Sexta.
Muchas desgracias de todo tipo, desde la infancia a la adolescencia, lutos, accidentes que habían provocado muerte, alcohol, la droga, los antidepresivos, de un momento de alivio de todo esto. Es un camino rápido, pero que también tiene un efecto muy corto. Bueno, Lamar es un chico con un gran corazón, un poco frágil, digamos que ha recibido muchos golpes por la vida, muchos. No es en absoluto una mala persona. Creo que cuando estábamos en la cancha entrenando, era el más atento, el que con más ganas entraba. El problema era cuando salía de ella, cuando volvía a encontrarse con sus fantasmas, cuando volvía a entrar dentro de su momento de depresión. Yo creo que lo más importante ahora es que se recupere como ser humano, y lo que tenemos que hacer es cruzar los dedos.
Doncs esperem que la Mar Odom es pugui recuperar i Escariolo, que avui ha rebut la medalla d'or del Reial Ordre del Mèrit Esportiu. Gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció, a vosaltres per escoltar-nos i seguir-nos al Twitter i també al Facebook. Demà dijous més, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa.